L'escala fulmina el rècord de temperatura de maig. El termòmetre s'ha enfilat fins als 37 graus, un valor que supera en 5 graus l'anterior registre històric per un mes de maig. El pic de calor ha incidit especialment a tot l'Alt i el Baix Empordà. Bon balanç del cicle formatiu. Falta, però, la col·laboració d'empreses per pràctiques. S'ha fet una bona valoració del retorn d'un cicle formatiu a l'Institut El Padró, amb un 75% dels alumnes que han aprovat i al setembre començaran segon. La resta arrossegaran algun mòdul de primer. Des de la direcció, però, del centre, es demana més col·laboració de les empreses perquè els alumnes hi puguin fer pràctiques. Una furgoneta calcinada i la bateria d'un cotxe sobreescalfada en ple pic de calor. Les altes temperatures podrien haver desencadenat aquest dijous al carrer Tramuntana de l'Escala dos ensurts en vehicles. El primer incident es va produir per l'escalfament del motor d'una furgoneta que va quedar totalment calcinada, mentre que el segon va ser causat per l'escalfament de la bateria d'un cotxe que no va arribar a cremar. En els dos casos no es van haver de lamentar ferits. Sessió d'esport adaptat per conscienciar els joves sobre la discapacitat física ha estat a les pistes de l'Escola Empúries que s'ha celebrat aquesta sessió d'esport adaptat on els joves de l'Esbotzada han pogut jugar a bàsquet i a golbol amb cadira de rodes. La finalitat d'aquesta experiència ha estat sensibilitzar els adolescents sobre les persones amb discapacitat i fomentar diferents principis i valors. I en esports, la promoció del Bellcaire, el Trofeu Catalunya i l'Oncoswim marcaran el cap de setmana. L'agenda esportiva destaca l'anada de la promoció d'ascens a la segona catalana de futbol del Bellcaire, on hi ha molts escalencs implicats. També destacarà pel Trofeu Catalunya de patinatge, del repte Oncoswim pels nedadors de l'escala i el torneig de futbol femení a Palafrugell. I el temps, la calor afluixa, no repetirem el pic d'aquests dies, ambient d'estiu, amb cel clar i amb bona mar. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 29 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Les notícies a 3w.tarragonaradio.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de llegendes del nostre mar Mediterrani. Jugarem en vol a la platja, però també hi jugarem a vòlei. I acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Després d'uns dies volem obrir capítols sobre els mites i les llegendes i en aquest cas anem fins al Maresme perquè l'Oriol ens parla de nous mites i llegendes. Oriol.
Doncs sí, Marina, ja saps que de tant en tant descobrim llegendes, descobrim mites de la nostra mar, del nostre Mediterrani, i fa uns dies, fa unes seccions que estem descobrint mites del Maresme, de la zona d'aquí del Maresme, i ens en quedaven unes quantes, ens quedava el Baix Maresme per acabar-hi d'aprofundir, i això és el que farem avui amb el Joan de Déu Prats, que és la persona doncs, que sempre ens acosta tots aquests mites, totes aquestes llegendes. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, tingueu tots.
Doncs bé, Joan de Déu, avui ho dèiem, parlem del Baix Maresme, perquè tenim doncs, diferents qüestions que també són llegendàries, com sense anar més lluny, la fundació de Vilassar.
Sí, una mica de totes aquestes poblacions, sempre la població important era la que estava a dalt, no? Vilassar de Dalt, per el tema de pirates, aquests pirates que comentàvem que no són els del Carib, sinó de la Mediterrània, que feien que la gent estigués protegida. I, per tant, el que és Vilassar de Mar era simplement la barriada dels pescadors que s'arriscaven a estar treballant allà al mar davant de possibles galeres pirates que podien arribar. A poc, per això, evidentment, això ha canviat molt. Ara els pobles de mar, entre el turisme i l'agricultura, són els importants, i el de dalt ha quedat, doncs, més residencial, si vols. Doncs de Vilassar el que se sap és de que, en plan llegenda, evidentment, de que quan va haver l'expulsió dels jueus, els jueus de Vilassar es van voler mantenir a Vilassar de Dalt i, finalment, doncs, amb la Inquisició que els perseguia en general, doncs van decidir fer-se pescadors i anar a la banda de mar, i de la pesca van passar al comerç, del comerç van passar a la navegació, i diuen que són un dels components, llegendísticament parlant, de la importància que va tenir aquesta població. Que ara en parlarem, perquè aquestes poblacions del Maresme després van ser grans constructors de vaixells.
Sí, hi havia força construcció naval, drassanes, no?, podríem dir.
Sí, exactament, tot el segle XIX, que el Maresme, malgrat aquestes platges tan immenses que té i que donen molt d'oci a la gent, doncs el segle XIX eren unes drassanes davant del mar importants, tant a Premià com a Vilassar eren unes drassanes del temps de la vela, després del vapor, i molts d'aquestes construccions, ja tota la tradició catalana naviera, doncs feien que hi haguessin rutes, es feien les rutes de les Amèriques, s'arribava ben lluny, es creuava el Cabo de Hornos i es portava moltes de les mercaderies que van fer fructificar aquesta comarca, si vols en parlem.
Sí, sí, i tant. Parlem-ne d'aquestes qüestions de... I no sé si també tenen a veure les relíquies sardes de Vilassar amb tot això.
Sí, bueno, exactament. Diguéssim que la part llegendística diu que una mica que hi havia unes relíquies a Sardenya, que era una, diguéssim, conquesta catalana, i aleshores el bisbe de Sardenya doncs va descobrir tota una sèrie d'ossades amb diferents esglésies de sants que estaven allà, i el virrei, que era en el fons d'Arill, era precisament de Vilassar. Aleshores el bisbe li va regalar aquests ossos perquè els portés a Barcelona com una... Abans, antigament, doncs, els ossos sants sempre propiciaven la bona sort i la riquesa, etc. Però el vaixell que les havia de portar a Barcelona, tot just passar per Vilassar, doncs es va entestar amb parar-se allà a la platja, i aleshores van haver de desembarcar aquests ossos de sants a Vilassar. El tema és de que es van guardar en una masia per portar-los el dia següent a la casa dels nobles de la població, i la mestressa de la masia es veu que va agafar algunes d'aquests ossos, petits ossos, els va guardar perquè li propiciessin riquesa i bona sort a ella. Total, que el dia que van agafar els ossos, resulta que pesaven molt dintre del cofre que estaven i no hi havia manera de moure'ls, fins que ella es va adonar del que havia fet, ho va confessar, va tornar a posar els ossos al seu lloc, i el cofre es va poder portar fins al que seria després l'ajuntament de la població. I diuen que aquestes ossades santes, doncs, han propiciat una mica aquesta bona sort de Vilassar, en aquest cas concret, i en general una mica d'aquesta població i altres del Baix Maresme que tenien aquestes drassanes que feien totes aquestes navegacions.
Perfecte, no? De fet, ara pensava que la ciutat de Calella, en aquest cas al Maresme, també està, doncs, en construcció, està intentant muntar un espai de memòria de les drassanes de la ciutat de Calella, que també havien sigut molt importants en aquella època, i de la qual, doncs, ara, evidentment, no en queda res, en queda un passeig de mar, però abans tot allò era construcció naval, i es vau fer, doncs, un monument, un homenatge a això i un espai de memòria. Per tant, s'intenta recuperar aquesta memòria, sí, del que eren les drassanes aquí al Maresme.
Eren importants, i igual que els indians, igual que el tràfic de comerç, doncs tot això ha quedat una mica oblidat. Al mateix Vilassar també tenen un museu important on ho expliquen, i el que passa que si no estàs als voltants sembla que sigui una cosa que a nivell dels catalans no ho tenim molt present, i va ser molt important perquè era una forma d'internacionalitzar-se, m'entens? Vull dir, d'anar més enllà del país.
I tant. Tornem, doncs, cap al Baix Maresme, a Joan de Déu. Parlem del cim de Montcabré, perquè tinc entès que prevenia d'allò d'aquestes nuvolades, i de tempestes una miqueta amb mala llufa.
Sí, ja sabem que el Maresme té aquestes tempestes que no se sap si és perquè les muntanyes estan molt a prop del mar, plou a la muntanya i tu estàs a la platja i allà no et plou i després et ve la riuada, que ja sabem que les riuades són tsunamis de muntanya. O possiblement són les bruixes del Montseny o de Viladrau o d'aquestes poblacions ja rere Maresme que tenen la mania amb els pobladors d'aquesta comarca i els hi fan creuar totes aquestes nuvolades perquè pedregui, doncs, prop del mar. El tema és que amb aquesta muntanya, el Montcabré, que també les llegendes diuen que igual era un antic volcà, perquè de tant en tant sortia alguna fumarada, doncs sembla ser que es van posar també algunes dels ossos d'aquests màrtirs, d'aquests sants que s'havien portat de Sardenya, i van posar una creu, que encara hi és a dalt, amb una inscripció molt interessant per prevenir totes aquestes nuvolades de bruixes o del dimoni o de les males instàncies. I aquesta llegenda diu així, ens diu: que la Santa Creu sigui la meva llum i no el dragó el meu guia. Vés-te'n, Satanàs, mai no intentis convencer-me que són inofensius els mals que segregues i els verins que veus. Per tant, també això potser no està tan prou divulgat com les drassanes, però el Maresme, almenys aquesta zona, està protegida una mica, en teoria, de certes nuvolades.
Home, i tant, és que si ve una nuvolada i es troba una creu amb aquesta inscripció, si la nuvolada és de Satanàs, recula segur, eh?
Sí, sí, perquè és ben potent i és una inscripció que no estem parlant d'un conte o una llegenda, és una inscripció física amb una creu, no? És un lloc santificat i, en teoria, això també es feia abans amb els comunidors, que eren com unes petites torres al costat de les esglésies per conjurar les tempestes, coses que a vegades veiem en pel·lícules de fantasia, doncs això es feia per tot el país.
I tant, un país, una terra, el Maresme, que tenia aquestes drassanes, que estem comentant. Per tant, també comerç amb Amèrica, i això ens pot portar a parlar de la ruta del Tasajo.
Sí, això també és molt curiós perquè ja comentàvem de que hi havia tota una sèrie de comerç molt important que es feia amb Amèrica, però un en concret era que es anaven als vaixells, passaven al Mediterrani, Gibraltar, s'anaven a l'Uruguai, allà carregaven carn seca i fumada i la portàvem a Cuba i a Nova Orleans i a les Antilles, i era, de fet, el menjar que se'ls donava als esclaus. Aleshores, aquest no era el comerç principal dels vaixells, diguéssim, de les costes peninsulars i catalanes, però sí que era un dels comerços que hi havia. Després hi havia molts altres comerços, que es portava fruits secs, taronges, pell adobada, moltes coses, i es portaven cacau, es portaven altres productes d'Amèrica. De fet, no només al Maresme hi havia aquestes drassanes. Jo, que em passo algunes temporades a la Marina Baixa, allà a Alacant, doncs hi ha la capital, que és és Vila Joiosa, i allà és on se fa el xocolat a valor. I dius, què fa aquest xocolat aquí? Doncs és perquè en drassanes, i també viatjaven a Amèrica i portaven els productes d'allà. Vull dir que hi havia una emprendedoria al segle XIX amb aquests vaixells encara de vela molt important amb les costes catalanes i valencianes.
I aquesta carn que em deies, aquesta carn seca, és el Tasajo.
Sí, és el Tasajo, i aleshores era un dels productes. A veure, hi havia un altre producte, i això ja és un tema molt lamentable, que hi havia altres vaixells, no només d'aquí, sinó de molts indrets, que se n'anaven a la Guinea a buscar esclaus i els transportaven a Amèrica. I aquest és un dels punts negres de la nostra història, que després diners d'alguns indians que traficaven amb persones, doncs aquests diners que van arribar aquí, doncs, van servir per fer, mira, des d'obrir la Via Laietana a fer parts de l'Eixample i com un capital de país. Fins a l'any 1829 estava permès aquest tracte infame, després ja ho va prohibir els anglesos, però hi havia gent que, igual que hi ha una llei seca, no?, una llei de prohibició, doncs el producte puja de preu. El fet és que és molt lamentable. Les drassanes de Barcelona, fins fa poc va haver una exposició sobre aquest tema, i les poblacions de gent esclava a Cuba realment era una vida molt duríssima i molt denigrada, i el transport també era molt bèstia, tan bèstia que a vegades els vaixells eren seguits de taurons, no?, perquè hi havia molta gent que moria i la tiraven al mar.
Déu-n'hi-do, i això no és llegenda, eh? Tot això és història.
Tot això és història, però hi ha gent que ho ha volgut convertir en llegenda o que es diu amb la boca mig tancada, perquè, evidentment, malgrat que nosaltres no tenim res a veure amb això, doncs és un dels passats que s'ha d'assumir com altres. Per exemple, el poble gitano també a Catalunya i el nivell de tot estat durant molt de temps també va ser maltractat. Doncs el Parlament de Catalunya en un moment donat va demanar perdó al poble rom, que així és com s'anomena el poble gitano, perquè el segle XVIII va haver com una gran redada que es va portar molta gent gitana a la presó, etc. Doncs s'ha assumit coses que van fer els rebesavis, no? I avui en dia nosaltres, que no tenim cap culpa, però que sí reconeixem el nostre passat, no? I amb el tema de l'esclavitud, doncs s'hauria de fer el mateix, perquè sempre van haver profitats que van fer molt de mal.
I tant. I crec que és bon moment, ja que parlem d'esclavistes, pirateria, hem d'explicar la història del pirata Joan Maristany, del Masnou.
Sí, aquest és un dels últims pirates contemporanis de la segona meitat del segle XIX. Aquest home, ja quan estava prohibit absolutament el tràfic d'esclaus, però clar, tampoc hi havia tantes patrulleres angleses o franceses, però l'Atlàntic ja estava vetat, llavors s'anaven al Pacífic. No només gent d'aquí, sinó irlandesos, nord-americans, portuguesos, castellans, s'anaven a altres llocs a buscar esclaus. I aquest tal Maristany, doncs, des de Callao, al port del Perú, se'n va anar fins a l'illa de Pasqua i va capturar molta població, entre ells els submors sacerdots, a la casta sacerdotal, el rei, els va portar allà al Perú, els va vendre com esclaus, després es van poder alliberar, van tornar uns quants a l'illa de Pasqua, però ja portaven la infecció de la verola i es va infectar tota l'illa i, no sé, de 4.000 indígenes en van sobreviure uns 200 o així. Aquest és un dels llegats d'aquest català universal que després va morir al llit sense cap greuge quan ja era reconegudíssim, doncs, aquest mal tràfic, no? La contrapartida és que després, al segle XX, doncs, va haver un català que es deia Antoni Pujador, que va anar a l'illa de Pasqua i va ajudar molt a la població d'allà a aconseguir l'autonomia de Xile, a que la illa tingués uns bons mapes. Tant va ser així que fins i tot el van nombrar com un dels savis del clan, està enterrat allà, i a més va convidar amb un escultor maori per fer aquests moais, que són aquestes escultures de caps que hi ha a la illa de Pasqua,
sí.
I a Olot, en una de les rotondes, doncs, amb terra volcànica d'Olot, ja ha fet un moai per un escultor Rapanui, com a agraïment per tota aquesta ajuda que li va fer Antoni Pujador. Per tant, tenim una de cal i una d'arena, no? Per dir-ho així, d'alguna forma vam poder ressarcir, doncs, aquesta malvestat, que ho feia la majoria de persones d'Occident, d'Europa, d'Estats Units, no?, que creien que l'home blanc era superior a la resta dels habitants del planeta.
Sens dubte, parts de la història que, com bé deia, s'han d'assumir perquè han passat, per bé que no en tenim cap culpa, però bé, han passat, cal recordar-les, assumir-les i sobretot destacar també figures bones, com en aquest cas, doncs, va ser aquesta contrapartida, aquesta ajuda a l'illa de Pasqua, que en aquest cas en podem estar més orgullosos.
Totalment.
Parlem també, Joan de Déu, del meridià d'Ocata, perquè d'això ja n'he sentit a parlar i serveix per mesurar el metre, i això ho tenim aquí mateix, aquesta història és aquí, Ocata, també Baix Maresme.
Sí, Ocata, que és, bueno, era una barriada de pescadors, doncs hem dit meridià d'Ocata, de fet és el meridià de Dunkerque, des de Dunkerque a Barcelona, que és el mateix meridià que passa per París, es va mesurar el metre. El metre és una mesura decimal d'aquest arc, d'aquesta línia imaginària. Estàvem parlant de llegendes, però amb la realitat tenim unes línies que es diuen meridians i paral·lels, que no existeixen, però que serveixen per orientar-nos amb el món, i d'aquesta línia imaginària d'aquest meridià entre Dunkerque i Barcelona, doncs els científics francesos, amb ajuda també de científics catalans, van poder fer aquesta mesura del metro, que és una part decimal d'aquesta arcada que fa amb aquest tros del planeta, perquè més al nord, cap al pol nord o cap a l'equador, ja es vincla més la corba, i aleshores, doncs, mesurant i triangulant en punts com Ocata, doncs, es va aconseguir la distància del metro. A Barcelona, la Meridiana, l'avinguda de la Meridiana, en Cerdà ho va posar en honor amb aquest descobriment, aquesta línia del metro, i al principi de la Meridiana, a la plaça de les Glòries, hi ha tota la silueta de totes les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, que va servir per fer aquesta mesura. Però realment, on acaba realment aquesta mesura, va ser a Ocata, aquí al Baix Maresme, amb aquesta població, i per tant, a la platja hi ha un monument que ho recorda, i és un d'aquests temes que sembla que tinguin un peu a la llegenda perquè són línies imaginàries, però que han ajudat a la navegació de la humanitat.
I tant. I ens proposes, per acabar, Joan de Déu, per acabar aquesta secció de llegendes del Baix Maresme, que parlem de l'home del sac, del tren de Barcelona a Mataró.
Doncs sí, és que té una relació, perquè el primer tren de la península Ibèrica va ser el de Barcelona a Mataró, Mataró-Barcelona, amb el senyor Miquel Viada, que va ser el promotor, sí, el qual va morir fent guàrdia amb els ponts que es anaven construint, perquè hi havia la competència de les diligències que estaven superneguitoses, perquè de cop i volta el tren en poques hores es feia aquest trajecte, i abans es trigava un dia entre Barcelona i Mataró, no? Llavors sembla ser que hi havia gent vinculada amb aquestes companyies de diligències que feien sabotatges de les vies, i es va refredar el senyor Viada una matinada, i al final va morir, no va poder veure acabada la via. Però sí que també deien les llegendes de que aquest suposat home del sac, doncs, segrestava criatures per treure'ls-hi el greix, i aleshores d'aquesta manera oferir-los a la gent de la que tenien els trens, a les locomotores, per engreixar les bieles i les rodes dels trens. Llavors era com una mala fama, una mala llegenda que es posava amb aquesta mena de nou invent, que ara per nosaltres està absolutament assolit, però que en aquell temps era una cosa supermoderna, que anava molt ràpid, que traia molt de fum, que molta gent s'espantava, que deien que estava pilotat pel dimoni, el dimoni de la velocitat, i aleshores, doncs, a sobre es va crear aquesta llegenda de l'home del sac, que tots d'alguna forma coneixem aquest personatge, però que no sabem el vincle que tenia amb els trens, perquè segons la llegenda segrestava els nens per engreixar les locomotores.
Veus? Això sí que no ho hagués dit mai, eh? No ho sabia pas, que l'home del sac s'emportava les criatures, sí, d'aquí ve aquesta por que se'ls hi feia, temps enrere, vindrà l'home del sac, però que fos per això, per treure'ls el greix, per engreixar la màquina de tren, veus? Això sí que ho desconeixia totalment.
És sorprenent. Abans, evidentment, es deia que era pels ormejos dels vaixells, per engreixar les rodes dentades dels molins, però després, doncs, ja es va aplicar també amb aquest invent que, amb una mica d'imaginació, un s'ha de posar en aquella època amb la qual tothom anava amb tartanes, i de cop i volta hi havia una mena de bèstia de foc, no?, que treia fum i que anava molt ràpid.
I tant. Doncs així de ràpid hem arribat al final d'aquest espai d'avui, aquestes llegendes del Baix Maresme, que ja ho donem per tancat, eh? Joan de Déu, hem tancat el Maresme ja.
Sí, ens quedaran coses, eh? Un altre dia podem parlar de bruixes, però igual baixarem a parlar ja sobre Badalona, que també és una població interessant de mar, que ens queda pendent.
Doncs vinga, ens emplacem a seguir-ne parlant i a seguir desgranant més llegendes i mites del nostre mar. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Esports de mar.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per participar a la 15a edició del torneig d'handbol Platja Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja, que se celebra este dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Magí, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Magí, com acabo de dir, arriba ja la 15a edició del torneig d'handbol platja a l'Ampolla. Quin balanç n'hi feu d'estos 15 anys de trajectòria?
Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniment. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim. no fem només activitat a Tortosa, sinó, per exemple, a la comarca, com en aquest cas l'activitat a l'Ampolla, sempre, i això hem d'agrair-ho, ajudats d'una manera bàsica i total per l'Ajuntament i les seves regidors d'esports.
Mm-hmm. Clar, és evident que aquest torneig no s'ha consolidat com una cita ja que s'espera aquí al territori. Què creus que el fa especial respecte a altres competicions?
Bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és important, li hem torneig, però és una trobada en realitat. Ha passat per diferents fases des de la part competitiva i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic. Aquí n'hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè si una jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de la mola a la pista i que sigui un lloc on els diferents equips i els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
Uh-huh. I també entenc que, claro, fer-lo a un espai tan privilegiat com és, no?, la platja de les Avellanes d'aquí de l'Ampolla al mig del Delta és una cosa que hi afegeix un aspecte, no?, especial.
Sí, evidentment, ajuda moltíssim, tot repetir, des de l'ajut, evidentment, de l'Ajuntament de l'Ampolla i en la seva regidoria d'esports, però l'entorn és magnífic, vull dir, la part de passeig que hi ha a la part de dalt et facilita una visió i una situació esplèndida i la gent se troba molt acollida, molt acollida. Allí muntem quatre pistes i, bueno, la jornada, dic, té dos parts, matí i tarda, que després l'explicaré una miqueta més endavant, arran continua l'entrevista, i que ajuda a la tipologia d'activitat que volem.
Mm-hmm. I si parlem de participació, vas dir que s'espera una cinquantena d'equips?
Sí, nosaltres sempre estem entre els 45, 51, és la... perquè també hem de pensar que, a veure, que fa calor, que vulguem o no vulguem, procurem fer una miqueta ja a final de maig, però tindre la calor sofocant i més en el temps que anem, que cada dia fa més calor, a vora de sorra. Fem a final de maig, per exemple, per anar això, i és el pack d'equips que realment podem suportar en una jornada de matí i de tarda, donant descans al migdia, a les hores més fortes del sol, i començant pel matí a primera hora i acabant a la tarda sobre les 8 i mitja, 9 màxim, que és quan més a gust s'està a la platja. En aquest moment ja tenim 42 equips, sempre algú que es despenja al final, i jo crec que tenim pendent de confirmació i crec que en serem 45-46, i tenim 30 equips federats, o d'ells de la federada, o de gent que ha jugat al món federat, i 12 escolars. Uh-huh. Aquí ens han caigut alguns clubs o alguns equips que estan celebrant també una activitat pròpia a ells i que no poden venir.
Uh-huh. Però vull dir que igual hi ha gent que fins a última hora s'apunta.
Sí, el que passa és que, clar, això ens dona problemes perquè és un tema calendari, vam dir que tancaríem aquest cap de setmana, ahir vam pràcticament tancar-ho, tenim un parell o tres dependents d'avui, ja hem dit que sobretot avui, perquè a més és un tema de mutualitat, que és vital, és superimportant, no volem que ningú tingui cap lesió, evidentment, però estigui sempre, evidentment, tot cobert i tot arreglat, i sempre hi ha algú que es despenja a última hora, però intentarem que a última hora sigui màxim demà al dematí, perquè porta moltes complicacions, llavors reordenar-ho tot i deixar-ho tot ben arreglat. Però vaja, és el nombre que nosaltres ens movem còmodament, aquests 45-50 equips, i la veritat és que bé, molt bé.
I tant que sí, vosaltres és que heu de treballar en temps, no?, per organitzar-vos, tampoc pot ser que sigui tot a última hora, no? I com us havies avançat abans, Magí, clar, el torneig està pensat, bueno, per a totes les edats, no?, els escolars al matí i federats a la tarda, no?, testa doble vessant.
Sí, 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 diversifiquem. Sempre tinc una categoria que són els infantils, els xiquets que tenen 13 anys, que estos ballen una mica per reorganitzar el temps, perquè a vegades els posem pel matí, que és la primera categoria del món federat, a vegades a la tarda, depèn de la proporcionalitat entre uns equips i els altres, però la idea és estar des de prebenjamins, que són xiquetes de 5-6 anys, fins als alevins, que és la categoria escolars, bàsicament, 11-12, estos 13, 14 anys de infantil que puja o baixa, i a partir dels 14 a la tarda ja, fins als màsters, els veterans, no? O sigui que això és, este és el dibuix que tenim, utilitzem habitualment i que, tot repetint, ens funciona, ens funciona.
Si funciona, s'ha de seguir fent.
Sí, com I... els gallegos no me n'hi hallo, sí. No me n'hi hallo.
Claro. I a la tarda, com diem, serà el torn dels equips, bueno, de la gent més professionalitzada, no?, dels federats. Llavors, quin nivell esportiu podrem veure?
A veure, nosaltres no podem parlar professionalitzat perquè som tothom és amateur a la zona. Sembla una petita excepció individual, però és amateuritzat. Però bé, a veure, ens vendran de sortida. Tenim equips que venen del Vallès, tenim equips tot de la província de Tarragona, sobretot Terres de l'Ebre, Enguany no tenen altres activitats, es veu, i el que és la zona vinícola, els vinadors no ens poden venir, però el nivell és un nivell, a nivell català, diríem, tenim des d'equips que estan a divisió, a Lliga Catalana Or, que és la màxima a Catalunya, per exemple, dins d'equips a segona catalana, que és la penúltima. A nivell escolar tenim equips que s'han classificat per les finals nacionals escolars de Catalunya. O sigui, tenim un bon nivell d'handbol, però sobretot d'handbol platja, que és handbol perquè les regles bàsiques, però no té res a veure amb l'handbol pista, perquè és molt més espectacular. Hi ha una sèrie d'accions que són molt, molt boniques i molt divertides també, i que exigeixen un grau tècnic important.
Uh-huh. Llavors, clar, estem parlant de que hi haurà evidentment, molta gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, però que també venen de fora, i això també és una cosa que, bueno, siga per algo, no?, que venen fins aquí.
Sí, bueno, ells s'interessen, si han vingut l'any anterior, a no ser que tinguin una situació com enguany complicada, volen venir i se col·laboren, i bueno, jo crec que com més siguem més riurem, no? Tampoc no se'ns desborda, veiem si se'ns desborda. Va bé anys, fa temps, que vam haver de fer en dos dies, en el qual l'esforç era molt més gran, i la del diumenge es complicava, perquè a la tarda la gent tenia que tornar a casa, el dilluns tenia que anar a treballar. Llavors vam intentar regular-ho de manera que en un dia poguéssim celebrar-ho. I tant pel matí com per la tarda, quan s'acaba l'activitat, a mitjan activitat fem una foto de família, una gran foto en tots els participants del matí, i una foto en tots els participants de la tarda, i al final de la jornada matinal i la de la tarda fem l'entrega de medalles a tots els participants.
Això ara et volia comentar, claro, que abans me dies, no és una competició, és a dir, no és una competició, té el nom de torneig, però no és en este caire, perquè, bueno, una de les característiques és que tots els participants reben medalles.
Sí, sí, de participació. Sí que és cert que hem de fer el final, disculpa, una sèrie d'encreuaments per acabar de redonir la jornada, no? Però aquí no hi ha cap trofeu pel que guanya o pel que no guanya, sinó que tothom rep la mateixa medalla exactament. Tothom se procura que jugui el mateix nombre de partits, que són els seus tres partits per equip, repartits en el temps, i que el que vol dir això, que això és una lúdica, una jornada on l'handbol mostra la seva cara més agradable i noble, que és la de participar, simplement perquè, com diem aquí, per aixalar.
Per aixalar, i tant que sí. Llavors, però entenc que sí que hi haurà, bueno, no sé si com està organitzat, de grups, unes semifinals, una final, o no ho trobarem, això?
Això ho trobarem respecte, estem bastant creixent tots els encreuaments, o sigui, estem fent els grups per a poder veure el que dèiem, no?, que tots els equips puguin jugar el màxim de partits possibles. Llavors, això és molt complicat de lligar-ho, Llavors, la forma final depèn de l'aprofitament màxim del temps. I fins que no ho tanquem totalment no ho podrem saber. Bàsicament la nostra idea sempre és fer grups, i potser depèn dels grups que surtin fem un enfrontament a mena de final per dir alguna cosa, perquè la gent, doncs, també li agrada, i sobretot li agrada molt un caire del respecte de l'handbol platja, que són els shootouts, que són com uns penals que es llancen a llarga distància en una mena de contraatac, i que això es produeix només amb el cas d'empat, a les parts que has jugat, no? I llavors això és la part més espectacular, a part dels cheers i dels flies i totes aquestes històries, és la part més espectacular. Però sempre una miqueta de competició al final la volen, i ens la demanden també. El que si nosaltres demanem és que això sigui evidentment en un plan totalment, no sé, se ho juga, s'acaba el partit i aquí Santes Pasqües no, que no hi hagi cap situació conflictiva ni molt menys. L'esport sempre té un caire competitiu i l'hem de respectar també en aquest sentit. Però ens focarem també així. Quan tinguéssim tancat, que serà demà a la tarda, tot el planning, llavors podrem veure quin és el màxim aprofitament de la jornada, que és el que volem. Més que hi hagi unes finals, no? Perquè dic, no, aquí n'hi ha trofeus per al guanyador, ni pel segon, ni per al tercer, ni per a ningú. Són medalles per a tots, que són exactament iguales.
Uh-huh. I tant que sí, molt bé. I llavors, com diem abans, no, aquest esdeveniment és fruit de la col·laboració entre, bueno, l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports de Tortosa i també el Consell Esportiu del Baix Ebre. Sí, com us coordineu tots junts?
Bé, no, és molt fàcil. És que ens ho posen molt senzill. La gent de l'Ampolla es volca totalment en l'activitat, estan a la nostra disposició, sempre que els demanem ho treballem en temps, i com que és un model que el tenim molt assolit per tots aquests anys, va pràcticament tot sol. I el Consell Esportiu de la Gebre ja fa uns anys que col·labora amb el tema de les modalitats, també en facilitat la seva gestió, i això, doncs, bueno, també és un ajut, perquè una cosa és que un jugador o una jugadora estigui mutualitzat a la seva federació, però això és la cosa que organitza la federació, amb la qual ha d'estar mutualitzat, és super important. I també destacar que hi ha equips que estan formats per jugadors o jugadores que actualment no estan en actiu, que en el seu moment, i no que siguin d'edat, una certa edat, que per motiu que siguin, no estan jugant habitualment a les lligues regulars, i que aquesta jornada última l'aprofiten per a retrobar-se i formar equips que tenen noms totalment estrambòtics, podríem dir, no? Raríssims, que s'autobategen, però que serveixen per a tornar a trobar-se, per a retrobar-se i poder jugar a l'esport que més els agrada, que és la por.
Has vist? Que bonic, no?, també, això.
Sí, bueno, sembla bastant idíl·lic. A vegades potser sempre hi ha un tipus de situació que has de posar una mica de pau, però bueno, són les mínimes i això és d'agrair per part de tots els participants. Però sí que és xulo, diria, més bonic que la gent aprofite un moment de l'any per retrobar-se fent alguna cosa que els agrada a tots o totes.
I tant que sí. I a part dels jugadors, també hi passa molta gent a veure, hi ha espectadors?
Sí, realment les famílies venen, ja dic, com que el mirador de dalt del Pall de les Avellanes o la mateixa platja és un lloc perfecte per a poder visualitzar l'activitat, no? Llavors, sí, passa moltíssima gent, les seves famílies passen el dia, dinen, no? Venen en sopa, a l'Ampolla, i això també pensem que és una cosa important pel municipi, perquè li dona més activitat, més moviment, i això és una cosa que a punt pràcticament d'aquí 4 dies de festes, doncs també és una cosa que està molt bé,
Clar, i jo també veig que igual és una oportunitat per donar visibilitat al territori per la gent que ve de fora i també per donar visibilitat a l'esport com a tal, a l'handbol, a platja en este cas, no? Perquè de vegades, bueno, pues, ja sabem quins són els esports troncals, però que n'hi ha un munt més i que la gent practica molts altres esports.
Sí, i això crec que hem destacat el treball de l'Ajuntament de l'Ampolla, la Selecció d'Esports, que a part de fer futbol platja, doncs també fa tenis platja, fa vòlei, fa handbol. Té una atenció especial a aquests esports que podríem dir, entre cometes, minoritaris, que no ho són tant, però que també faciliten la divulgació i la, com esteu fent ara nosaltres mateixos, en donar-nos veu i altaveu des dels vostres estudis, la vostra cadena, a conèixer una mica més el que és l'handbol, que per nosaltres és vital i és molt important.
I tant que sí. Pues mira, Magí, crec que només mos queda invitar a la gent, convidar-la a que es passi este dissabte a la platja de les Avellanes a l'Ampolla a veure esta competició, que no és tan competició.
Sí. I jo sobretot el que sí que no voldria deixar més la col·laboració, els col·laboradors que tenim, que són gent del club, que són gent de xiquets que tenen des de 14, 15 anys fins a grans, ja fins a gent que en té 50 i més, en tot, des d'arbitre, des de muntar o col·laborar amb la brigada de la gent de l'Ampolla, que ens ho deixa tot niquelado, perfecte, les pistes, tot, o sigui, és una meravella i és un goig que anem, ens diuen com ho volem, tot i que tenen el croquis. Jo volia destacar sobretot aquest treball que no es veu, des del que té 14 anys, que ha estat jugant un partit amb el Platja, fins al senyor de la brigada del matí, a les 8 del matí, que t'està ajudant o que t'està muntant les pistes.
O sigui,
això jo crec que s'ha de posar en valor, perquè sense això no existiria tot l'altre. Això és com a les persones del súper que van a treballar i quan tanquen, vull tancar a les 9, no tancar a les 9, tancar a les 10, perquè han de recollir tot, o el dematí obrir més prompte, o han de treballar més prompte. Aquí és el mateix, aquí el dematí s'ha de muntar, i després, quan tothom marxa, tot hi ha gent que es queda a ajudar, també, això s'ha de destacar. Doncs has de recollir-ho tot, clar, perquè si no, no es pot quedar allí de qualsevol manera. Penso que això és una cosa superimportant i també ha de destacar l'ànim col·laboratiu i participatiu de l'activitat en si.
Mm-hmm. No, el que dius, no? La feina invisible, que és totalment necessària, que si no això no funcionaria com aquí com en totes les coses.
Exacte.
Perfecte, Magí, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i des d'aquí molta sort en esta 15a edició. Gràcies, Magí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, una proposta esportiva molt diferent de la resta perquè no és una competició i m'agrada molt la iniciativa.
A mi també m'agrada molt aquesta iniciativa. Moltes gràcies, Cel.
Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos, a ratos me olvido. Me olvido del vino que vine a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Para ir a buscar.
l'agenda.
És divendres i com ens toca fer els divendres, com fem habitualment, ens disposem a fer un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Com no pot ser d'altra manera, comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, som-hi, anem a repassar tota l'agenda d'actes d'aquest cap de setmana, en aquest cas aquí a la Costa Brava. Comencem per avui divendres a les 7 de la tarda a l'Alfolí de l'Escala i hi ha una conferència sobre les campanyes al port artificial d'Empúries a càrrec de Ruth Geli. Una conferència molt interessant. Dissabte, de bon matí, hi ha l'Oncoswim, aquesta cursa de natació a mar obert, solidària, per recaptar fons pel càncer de mama triple negatiu, que anirà des de l'Estartit a Calella de Palafrugell, 30 quilòmetres de nedada. A 11:15, visita guiada a l'exposició de Descobrir el fons del mar a l'Espai Medes de l'Estartit. A les 9 del matí hi ha una sortida literària des de Figueres fins a Port de la Selva a raó del llibre All i Salobre. A les 11 del matí a Llançà, una altra sortida guiada de la ruta dels búnquers amb un tast inclòs. A 11:15, sortida per la Torre Mora i Ràdio Liberty al voltant de la biodiversitat, arqueologia i guerra freda. Una sortida relacionada amb la setmana del parc, el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. I ja al vespre, a 8:15, hi ha una ruta guiada, una visita guiada d'estels al paratge de Tudela del Cap de Creus, en aquest cas una ruta nocturna. I a les 8 del vespre, un concert d'Arturo Gaia, sí, sí, l'Arturo dels Quicos, que ve aquí a l'Escala, al cicle de Reli amb Salero, del Foli de la Sal, a presentar un recital al voltant de la cançó de l'Ovidi Montllor. Diumenge a les 9 del matí, una sortida en barca a les Medes per valorar l'efecte reserva amb el nostre biòleg marí de capçalera, amb en Boris Weisman. I a la 15a, festival Primavera Rock a Cadaqués. I a les 11 del matí, una ruta per Vilanera, per aquí a l'Escala, per voltant de l'itinerari de papallores diurnes. I a les 12 del migdia, una altra visita, en aquest cas a Palamós, al castell de Sant Esteve. Doncs tots aquests actes per amanir aquest cap de setmana ja de final de maig. Ens trobem la setmana que ve. A reveure.
De la Costa Brava baixem fins al delta de l'Ebre, de punta a punta de Catalunya, on la Cel també ho té tot preparat per gaudir del cap de setmana. Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Visita guiada al conjunt pictòric del Cocó de la Gralla, Mas de Barberans, situat dins del Parc Natural dels Ports, una mostra de l'art rupestre llevantí, d'uns 8.000 antiguitat. El dissabte a les 10 del matí al Museu de la Pauma de Mas de Barberans. Teatre Tu, Jo i Vosaltres i les Cançons, la quarta versió de l'espectacle que va néixer al 96. 10 anys més tard es va fer una nova versió i el procés creatiu actual se centra en seleccionar les cançons essencials del repertori i en la integració del nou material, abordant-ho des d'una maduresa i una plena acceptació de qui som. Dissabte a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. Concert de Jordi Pallarès amb el trio jazz Philip Maria Rosenberg. El pianista europeu Rosenberg presenta el seu nou àlbum Rod Welch a trio a la Sala Arts amb el conegut bateria de la comarca Jordi Pallarès. El trio fa una fascinant fusió entre el jazz i la música clàssica, transformant emblemàtiques melodies de l'opereta alemanya del segle XIX. Dissabte a les 8 de la tarda a la Sala Arts de Tortosa. Festival Ràpita Olé, una jornada per gaudir de diverses propostes i actuacions al voltant de les sevillanes. Dissabte durant tot el dia al pavelló firal de la Ràpita. Nova edició del Destapa't Camarles, una jornada gastronòmica i festiva complirà el poble de vida, sabors i ritme. Durant la jornada els assistents podran gaudir d'estants amb una àmplia varietat de tapes, les millors begudes, tallers i activitats infantils i música i ambient festiu durant tota la nit. Dissabte durant tot el dia a la Rambla Catalunya de Camarles. Primera edició de Brevis, unes jornades pensades especialment per a empreses, negocis i persones amb inquietud pel creixement personal i professional. Un esdeveniment centrat en empresa, comunicació i influència amb ponències, tallers i espai de networking.
avui demà a la Rossera de Deltebre. En el marc de les 15es jornades dels fideus rossejats de l'Ametlla de Mar, 30a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, un dels referents gastronòmics del municipi, amb un dia de degustacions, concurs gastronòmic, mostra de vins de la DO Terra Alta i actuacions musicals, entre altres activitats. Diumenge a les 10 del matí al Port de Pescadors de l'Ametlla de Mar. 28a edició del Mercat Medieval de Batea, amb un cap de setmana d'activitats al voltant del passat medieval de la població. Expositors, espectacles, cercaviles, sopars i molta festa. Dissabte i diumenge al nucli antic de Batea. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem fins les costes del Garraf, on la Carla també ens ha preparat diferents esdeveniments per aquest cap de setmana, Carla.
Doncs mira, Marina, comencem el repàs d'aquí del Garraf a Cubelles, perquè hi tenim doble jornada de medi ambient. El dissabte anirem a buscar Bellarols a partir de les 7 de la tarda des de la plaça del Mercat, com tots els dissabtes del mes de maig i de juny. Mentrestant, el diumenge visitarem la desembocadura del riu Foix per descobrir totes les seves singularitats i les plantes i animalons que l'habiten. Tota la informació, com sempre, es pot trobar al web de l'Ajuntament de Cubelles. Pel que fa a Vilanova, com és evident, us recomanem els dos actes dels que hem parlat aquesta setmana al programa. Tots dos, demà dissabte. A les 10 del matí podeu gaudir d'una passejada per conèixer el barri de Mar des de la Casa del Mar fins a l'Espai Far, tot seguint les passes de Francesc Roig Toqués i amb la guia incomparable de Rafael Jorba, que ens ha acompanyat aquí ara fa una estoneta. I ja al vespre, doncs gresca, perquè recordeu que a partir de les 7 comença la 7a jornada gastronòmica del peix i marisc de Vilanova. Una cita única, al port amb lo millor del peix local, música en directe, bon ambient i tot el que us pugueu imaginar. De la mà de la confraria de pescadors.
Acabem el nostre repàs d'agenda anant fins les costes del Maresme, a veure si aquest cap de setmana l'Oriol tornarà a la platja. Oriol.
Doncs sí, Marina, aquest cap de setmana tenim actes aquí al Maresme. Mira, tenim com dos Girona Temps de Flors en petit, uns mini Girona Temps de Flors a dos municipis d'aquí del Maresme. Un aquí, Arenys de Mar, és l'Arenys de Flors. Tindrà un total de 33 espais i equipaments que s'ornamenten durant el cap de setmana, aquest del 30 i 31 de maig. Aquests espais florits es complementen amb bons equipaments públics que es decoren gràcies a la col·laboració d'entitats i col·lectius. L'edició d'enguany també inclou exposicions, tallers i actuacions musicals, així com altres activitats paral·leles que s'organitzen per l'ocasió, com la Fira del Disc, Còmic i Cinema, o també el Laboratori de Minerals dins la Setmana de la Natura. L'altre Temps de Flors, en petit, el tenim a Calella. A Calella es diu Moments de Flors, una tradició que és hereva directa del concurs Exposició de Roses de Catalunya, que es feia anys enrere. Doncs bé, ara s'allarga, perquè durant dos caps de setmana, aquest i el proper, balcons, patis i jardins de tota la ciutat de Calella estan engalanats d'ornamentació floral. La música també hi serà protagonista, amb concerts en diferents punts de la ciutat, com el que farà l'Escola de Música al Far de Calella diumenge a la tarda. Passem a Argentona, en aquest cas un acte de dissabte a les 7 del vespre. Presenten el cartell de la Garrinada al Saló de Pedra i tot seguit fan el Repicabirres, un cercatasques amb la xaranga Banda Marxa. El preu són 12 euros i inclou 4 cerveses, el mocador i un sopar. El Repicabirres acabarà al Casal amb una nova edició de l'Argent Jove, amb el DJ Roger Freedom. També aquest cap de setmana, els dies 30 i 31 de maig, el Port de Llavaneres acollirà el trofeu Cornudella N3 d'Optimist, una regata organitzada per el Club Nàutic Albalís amb el suport de la Federació Catalana de Vela. La competició reunirà joves regatistes d'arreu del territori en un cap de setmana clau del calendari Optimist, que permet sumar experiència i punts en un entorn competitiu i formatiu. Dissabte tindran lloc les inscripcions, la reunió d'entrenadors i l'inici de les regates, mentre que diumenge es disputaran les darreres proves i es farà el lliurament de premis. Doncs bé, d'aquesta manera, amb calor i amb el Maresme lliure i més tropical que mai, encetarem el mes de juny, l'equador de l'any, la portalada de l'estiu. Bé, podríem estar fent molta poesia, però millor que ho deixem aquí. Bon cap de setmana.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop.
el punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Els imprescindibles.
Tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es origen, es el relato y la escritora que convive. Ella es principio.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.